Un dels advocats impulsors és Alfons Clavera. Senyor Alfons Clavera, bon dia i moltes gràcies.
Sí, molt bon dia, Jordi.
Bon dia. Perquè la gent sàpiga ben bé de què estem parlant, senyor Clavera, perquè estem parlant de causes que s'arrosseguen de fa anys i que ara reapareixen. Arran de quins fets s'impulsa aquesta querella?
Doncs, mira, tot això comença arrel de la declaració que fa en seu judicial el senyor Higini Cierco, en el qual, en la causa principal de la banca privada d'Andorra, doncs ell declara davant de la vella instructora de la senyora Canòlic Mingorance, declara que ell, la seva entitat bancària i ell particularment, i el seu CEO, senyor Joan Pau Miquel, han estat objecte d'unes extorsions per part de l'agregat d'interior, d'unes presumptes extorsions per part de l'agregat de l'ambaixada espanyola a Andorra. I aleshores, doncs, arrel d'aquestes manifestacions que el senyor Cierco fa en seu judicial, doncs, la Valle desglosa la causa i la passa a un altre instructor, doncs, perquè comenci aquesta investigació. Nosaltres, de Drets Humans i l'Associació de Drets, doncs, en un primer moment, a l'any 2007, si arrel d'aquestes manifestacions, presentem una querella. Inicialment la presentem contra el senyor Celestino Barroso per aquests presumptes delictes d'extorsió i contra el senyor Martín Blas, i hem presentat més a tràmit, continua la instrucció. Després, posteriorment, l'ampliem contra el DAO, el senyor Eugenio Pino, posteriorment és quan, a l'any 2019, és quan ja presentem la querella contra Mariano Rajoy i els seus ministres, el secretari d'Estat Francisco Martínez i el director general de la policia, senyor Cosidó.
Val. Senyor Clavera, perquè ho tinguem clar, perquè moltes... està passant una cosa, que és que el dia que tornem a recuperar de la memòria l'Operació Catalunya, haurem de fer un desplegable de 40 metres per entendre, no? Perquè, esclar, evidentment la gent ja ens perdem. Perdoni, eh? Quan parlem, sí, perquè la gent ho pugui entendre. El primer nom que m'ha tret vostè és el Higini Cierco. Aquest senyor, que és el senyor que diu que l'han, presumptament, extorsionat, deia vostè, algun agregat de l'ambaixada espanyola a Andorra, en deia vostè. Pot explicar qui és Higini Cierco als oients del món RQ, que és un personatge molt important per entendre aquesta querella contra Rajoy, Montoro i Fernández Díaz?
Sí, el senyor Higini Cierco és el propietari màxim accionista de la banca privada d'Andorra, que és una entitat bancària andorrana. Aleshores, doncs, en aquesta extorsió, presumpta extorsió, doncs, que fa l'agregat, ell li manifesta al CEO, al senyor Joan Pau Miquel, que és el director general de l'entitat bancària propietat del senyor Cierco, li manifesta que li demana que aporti una documentació que ja sap quina és, que l'objectiu final era obtenir els comptes dels líders catalans de l'independentisme, els comptes del senyor Pujol, la família de Pujol, del senyor Artur Mas i del senyor Junqueras. Aquest era l'objectiu d'aquesta presumpta extorsió que comet el senyor Celestino Barroso.
Aquest nom, perquè deia un nom que aquest jo no el reconeixia, que era Celestino Barroso, aquest senyor és l'agregat de l'ambaixada espanyola a Andorra, que és qui hauria demanat, presumptament el senyor Higini Cierco, que li passés les suposades comptes que tenien Artur Mas, Oriol Junqueras i membres de la família Pujol a la banca privada d'Andorra.
Efectivament, és així. Doncs hi ha una gravació de la conversa personal que tenen aquest senyor, el senyor Joan Pau Miquel, el CEO de la banca privada, amb el Celestino Barroso, en la qual en aquesta gravació, quan ha sortit als mitjans, és coneguda, és pública, li està sol·licitant aquesta informació i li comenta particularment que si no es proporciona aquesta informació, el banco morirà.
Perdó? O sigui, fa un xantatge bestial. O sigui, aquest senyor, perdó, l'agregat de l'ambaixada espanyola a Andorra li diu al propietari, perdó, al CEO de la banca privada d'Andorra, que com no en donguin vostès aquests comptes corrents d'aquests senyors, corre perill el futur del banc.
Efectivament, és així. La conversa que tenen amb el CEO és en aquest tenor i consta aquesta gravació que està la causa.
Quina barbaritat. Val, llavors està la causa, d'acord. Posen la querella, diu vostè, l'any 2016.
Efectivament, el
Val.
2016...
Una pregunta molt important. És a dir, l'amenaça existeix, presumptament, i existeix aquesta amenaça, el dubte que tingui... Expliqui-li què va passar després amb la banca privada d'Andorra.
Doncs bé, finalment, a l'any 2015... La banca privada d'Andorra és objecte d'una nota escrita per part del FinCEN. El FinCEN, pels oients, és un organisme que depèn del Tresor americà i aquest organisme doncs assenyala la banca privada d'Andorra com una entitat bancària que seria preocupació per blanqueig de diners. És a partir d'aquesta nota que el banc efectivament mor.
Mor el banc. Va. I perquè és per explicar què va passar justament poc temps després. A partir del 2016 presenten aquesta querella, vostè presenta aquesta querella a través pel que li demana també l'Institut de Drets Humans d'Andorra i també l'Associació Drets. Clar, el dubte que tenim ara aquí és: què passa si aquesta gent, estem parlant de Mariano Rajoy, estem parlant, repetim, de tots els que estan citats a declarar per la jutgessa, estem parlant de, o imputa a Mariano Rajoy, imputa a Cristóbal Montoro, imputa a Jorge Fernández Díaz, imputa a la magistrada també, a qui va ser secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, qui va ser director general de la policia, Ignacio Cusidó, a qui va ser director adjunt operatiu de la policia, Eugenio Pino, i a la seva mà dreta, que és un inspector que es diu Bonifacio Díez. Tots aquests estan imputats a hores d'ara. El dubte que tinc a hores d'ara és: estem parlant d'Andorra. Què passa si Rajoy, Montoro, Fernández Díaz es neguen a comparèixer?
Aviam, ara, en aquest primer estadi processal, la Valle, la jutgessa andorrana, el que ha fet és enviar comissions rogatòries a les autoritats espanyoles, autoritats judicials espanyoles, per notificar-los la seva imputació en el marc d'aquesta causa, de l'Operació Catalunya, doncs per aquests presumptes delictes que se'ls imputa, que són el de coacció als òrgans constitucionals, d'una banda, que seria l'atac a la sobirania andorrana, als delictes presumptes d'extorsió i coaccions i de falsedat en document. Falsedat en document per què? Perquè presumptament s'hauria facilitat al consens documentació falsa presumptament a l'objecte de presumptament intoxicar al consens perquè pogués fer aquesta nota que va causar la mort del banc.
Uh-huh. Per tant, si això tirés endavant, vol dir que han d'anar físicament Andorra, Rajoy, Fernández Díaz, Montoro a declarar?
Aviam, Jordi. El més probable, i com es fa habitualment des de la jurisdicció andorrana, la Vallia andorrana, tenen diverses possibilitats, la Vallia. Una possibilitat seria desplaçar-se a Madrid a rebre-li declaració per via comissió rogatòria, desplaçar-se a la comitiva judicial a prendre-li declaració als que estan a Madrid, als que estan doncs, a Valladolid, per exemple, en què s'ha de Valladolid, és a dir, anar als jutjats del domicili de cadascun a prendre-li declaració. Altra possibilitat seria citar-los a declarar Andorra. això ja és una qüestió de la jutge, la Valle, decideix quina és la forma.
No, ho dic perquè la jurisdicció, que poca broma, que no estem parlant de la mateixa tipus de jurisdicció l'andorrana que l'espanyola.
No, està clar, efectivament. Nosaltres aquí a Andorra tenim un conveni d'extradició i efectivament, doncs si no compareguessin, doncs, efectivament, la Valle podria decidir en aquest sentit.
Mm-hmm. Dic això també perquè un dels dubtes que es pot tenir en una circumstància com aquesta és que aquests tres, tant Rajoy com Montoro com Fernández Díaz, a les èpoques que estem parlant, eren diputats al Congrés. Per tant, no sé si gaudien d'immunitat, segur que gaudien d'immunitat parlamentària, allò que en parlaven de les famoses prerrogatives, però no sé si això té alguna cosa a veure amb un judici a Andorra.
Us explico. L'únic que gaudeix d'immunitat, i és una immunitat diplomàtica, i així ha estat doncs manifestat pel govern espanyol a preguntes del PDeCAT en el Congrés dels Diputats, és el senyor Celestino Barroso, l'agregat d'Interior. Aquí, tant el govern espanyol, doncs li ha reconegut aquesta immunitat diplomàtica, però pel que fa als càrrecs doncs governamentals, el senyor Mariano Rajoy, als seus ministres, en aquell moment doncs sí que eren aforats, però actualment no tinc constància de que ho siguin. Mm-hmm. És a dir, no són aforats. Per tant, ells no gaudeixen de cap tipus de protecció en aquest sentit.
I amb tot el que ara ens explicava, el més probable és que els prenguin declaració als seus domicilis o no necessàriament?
Sí, és molt probable. És molt probable que el senyor Mariano Rajoy, el senyor Montoro, el senyor Fernández Díaz, el senyor Mariano Rajoy i el senyor Montoro sigui a Madrid, el senyor Fernández Díaz és molt probable que sigui a Barcelona i cadascú al seu propi domicili. Mm-hmm. Evidentment, amb la col·laboració i l'auxili judicial per part de les autoritats judicials espanyoles.
De tots aquests presumptes delictes que els acusen, quines penes tindrien?
Doncs, particularment, són penes de l'ordre de 4 anys de presó cadascuna d'elles. Entre 4 i 6 anys de presó.
Val. Una pregunta estava mirant, que, clar, quan parlem d'un agregat d'una ambaixada, vol dir que hi ha un ambaixador en aquesta ambaixada. Estem parlant que és l'època que, evidentment, hi havia el PP al govern, per tant, és abans de l'època de l'ambaixador actual, que és l'Àngel Ros,
que
arriba al 18 i que continua encara en exercici. Estem parlant d'un senyor que es deia Manuel Montobio. Té alguna cosa a veure amb això?
Montobio, sí. Ell era l'ambaixador en aquell moment, en el moment que es va produir aquesta presumpta extorsió al CEO de la banca privada, Joan Pau Miquel. Ell era l'ambaixador. Ara, efectivament, contra el senyor Montobio no hi ha cap actuació judicial ara per ara.
Val. Quan pregunto tot això, que és durant tot aquest temps, han rebut algun tipus de pressió per part de l'Estat?
Nosaltres?
Sí.
No, en absolut.
No.
En absolut. Nosaltres hem fet una tasca. Nosaltres portem treballant en aquesta causa penal des de l'any 2017. Hem anat per fases, hem començat per baix i hem anat pujant. És a dir, nosaltres vam anar tirant del fil. Inicialment, tot això per nosaltres comença, i tenim la primera notícia, per part d'una manifestació que fa la televisió el petit Nicolás, el pequeño Nicolás, que és la primera persona que parla de l'Operació Catalunya. Nosaltres és un concepte que no coneixíem i ell ens posa sort a la pista i a partir d'aquí comencem a construir aquest puzzle que finalment tot va encaixant. És a dir, és un puzzle que diguéssim, totes les peces es van col·locant i finalment doncs arribem a aquesta imputació final.
Perdoni, pequeño Nicolás ha dit que té a veure el pequeño Nicolás amb això. És evidentment que aquí hi ha també el començament de la història, la prehistòria, de tot això que estem parlant, i ha sortit el pequeño Nicolás. Però què té a veure aquí? Què va dir en seu judicial que els va fer alertar?
Sí, el que ens va fer alertar és que va parlar de que hi havia, que s'havia fet una operació, diguéssim, destinada presumptament a entorpir aquest procés independentista. Ell ho va manifestar en la causa aquella, que és la causa Nicolai, que és la causa en la que ell, diguéssim, és encausat, i aleshores doncs és això el que ens posa la pista i comencem a construir. Tenim la primera notícia, és una miqueta la notícia crimnis nostra, és aquesta manifestació que fa ell, i a partir d'aquí doncs evidentment, clar, teníem aquesta presumpta extorsió comesa pel delegat interior, i a partir d'aquí veiem que això pot formar part d'una presumpta operació parapolicial, doncs, destinada finalment a aquest objectiu principal, que seria obtenir aquestes comptes, que finalment per part del senyor Artur Mas, senyor Junqueras, no es van trobar cap compte. Jo sí vull dir que l'operació que es va fer presumpta va ser fallida, perquè no hi havia cap compte d'aquests polítics independentistes.
No hi havia cap compte ni d'Artur Mas ni d'Oriol Junqueras a la banca privada d'Andorra. Estem parlant amb Alfons Clavera, que és advocat de l'Institut de Drets Humans d'Andorra, que és qui ha forçat que hi hagi aquesta investigació, que la jutgessa d'Andorra, una jutgessa d'Andorra, ha decidit que si t'ha declarat tota aquesta gent, on posem tres noms propis importants, Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz, tinc un parell de preguntes abans que si hi ha de preguntar algú a la taula, que ho faci. La primera pregunta, que em sembla que és que té a veure amb tot el que està passant, que és si es podrien negar a rebre la comitiva judicial a casa seva, com ara explicava vostè, en cas que aquesta sigui la via que decideix triar la jutgessa d'Andorra?
Doncs, processalment tot és possible. És a dir, ells es beneficien de la presumpció d'innocència, això que diuen clar. Ells tenen el dret a no declarar, efectivament, és un dret constitucional que els empara, i per tant, doncs, podrien no declarar. Altra cosa seria quina és la decisió que prendria la jutgessa en aquest cas particular que vostè planteja, no?
Què podria passar si pel que se'ls acusa, què podria passar si decideixen no declarar?
Si decideixen no declarar, la jutge podria prendre la decisió. O sigui, si ells compareixen...
Si ells diuen, van a casa tribunal... i diuen, mira, nosaltres volem tenir el nostre dret a no declarar.
Ah, sí, ells poden fer perfectament, tenen el dret a, davant de la jutge, personar-se el dia que estiguin citats a davant dels tribunals espanyols, i tenen dret a no declarar. És un dret constitucional, callar i endavant, que segueixi la causa.
Ja. Clar, una cosa és personar-se... Clar, una altra cosa és que no es personin, és que ni declarar ni facin res, és a dir, que diguin, no ho fem.
Això és ben diferent. Això, en el cas d'absència de personació, de no personar-se en la causa, evidentment aquí la jutge podria prendre les mesures cautelars que decidís, no?
Ja, clar, aquí hi ha un problema també, que ara m'explica la Mar Pollado també, ens explica la Mar Pollado des de Madrid. Clar, no estaria... Anem a pensar una cosa, que estem parlant de qui era president del govern d'Espanya, qui era ministre d'Hisenda i qui era ministre d'Interior. És a dir, diu la Mar Pollado que no està clar que hagin de declarar, perquè l'autoritat judicial espanyola pot denegar l'execució de la comissió rogatòria a través, i un dels motius seria si consideren que això afecta la sobirania o la seguretat nacional.
Aquest cas concret, evidentment, que planteja, no tenim estudiat aquesta possibilitat, però el que està clar és que amb la legislació, doncs, la llei espanyola a la mà, diguéssim, ells actualment doncs són persones que no gaudeixen de protecció d'immunitat. Hi ha una qüestió particular, que el senyor Mariano Rajoy quan és...
Ui, estem perdent el so, perquè té un problema... Aviam, digui.
Sí, no, dic que el senyor Mariano Rajoy, en aquell viatge que va fer a Andorra, doncs ell no actuava com a cap d'estat, és a dir, no gaudia de protecció diplomàtica, com tenen amb la legislació doncs espanyola, té el cap d'estat. Ell venia com a president del govern i no gaudia d'aquesta protecció. En aquest cas particular que em plantegeu de la seguretat de l'Estat, caldria analitzar-ho en particular, però a priori nosaltres no ho teníem contemplat, això. Nosaltres creiem que ells actualment no gaudeixen d'aquesta protecció, diguéssim, d'immunitat, i per tant n'hauran de declarar. I per tant, per nosaltres i per la llei andorrana, l'únic que gaudeix d'aquesta protecció diplomàtica manifestada per les autoritats espanyoles és el senyor Celestino Barroso, ara per ara.
Va. Toni Aira vol fer pregunta. Toni,
senyor Clavera, bon dia. Jo li voldria fer dues preguntes. Una primera, ara sobre el viatge que apuntava el president Mariano Rajoy. Clar, va ser la primera visita que feia un president espanyol, així es va anunciar en el seu moment. Jo recordo, a més, o ara tinc aquí present també, alguna informació d'aquell moment. Rajoy organitza un inédito viaje a Andorra en pleno caso Pujol. Això ja ho... Per exemple, sortia al diari La Vanguardia, sortia al diari El País. En aquella finals de 2014, quan se sap que farà la visita a principis del 2015, el gener del 2015. Vostès parlen d'aquest agregat, però tenim notícia d'aquelles reunions amb Mariano Rajoy o la imputació que vostès demanen de Mariano Rajoy a propòsit de les converses que hauria pogut tenir amb el cap de govern en aquell moment, Antoni Martí i companyia? Aquesta és una primera pregunta. Si ell en primera persona creieu que també podria haver amenaçat X. I segona pregunta, que potser aquesta és anar-me en uns pobles enllà, però si això tirés endavant, que no ens abstraiem de les dificultats que hi ha, si això tirés endavant, el cas Pujol se'n ressentiria? És a dir, si l'origen de tot el cas Pujol es demostrés, o una part important es demostrés que és fruit de l'extorsió, fruit de tot el que vostès imputen al voltant d'això a Mariano Rajoy i companyia, el cas Pujol podria ser anul·lat o podria anar per un viarany que no era el que anava fins ara?
Sí, començaré per la segona pregunta que vostè em fa. Efectivament, el podria tenir una incidència respecte del cas Pujol. Jo no conec particularment el cas, diguéssim, concret, que està jutjant-se o que es jutjarà a Espanya, però, òbviament, podria tenir una incidència si veritablement, diguéssim, aquesta qüestió inicial doncs està viciada, no? Ara, de tota manera, també cal veure que suposo que hi hauria altres qüestions que es plantegen en aquella causa, doncs que hi hauria altres mitjans probatoris que també serien analitzats pel tribunal. O sigui, no, crec que una nul·litat total seria molt difícil que es produís.
I la visita de Rajoy allà, en primera persona, vostè creu que per això també vostès l'imputen? És a dir, perquè ell en primera persona podria haver arribat amenaçat, creuen?
Miri, el senyor Mariano Rajoy, quan va vindre a la visita oficial, que com vostè diu era la primera visita que feia per part d'un president del govern espanyol a Andorra, doncs ell va dir que no havia vingut a parlar de persones, referint-se al senyor Pujol, però tampoc va dir que no hagués vingut a parlar de bancs. Per tant, doncs, nosaltres efectivament, i així ha estat admesa la nostra querella, per aquests presumptes delictes de coacció tant constitucionals, diguéssim, això està sub judice. El senyor Mariano Rajoy, que repeteixo, està emparat per la seva presumpció d'innocència, ell declararà, explicarà en el seu moment i veurem quin és el recorregut.
I si ell no ho fa, com a testimoni, vostès cridaran Antoni Martí, que era el cap de govern en aquell moment, perquè expliqui la conversa que van tenir, si és que es pot?
Bueno, estan citats com a testimonis el senyor Antoni Martí i l'actual l'actual cap de govern de, del país, el senyor Espot. Estan citats com a testimonis.
Mm, molt bé. En tot cas, i per acabar, i ha quedat clar el tema de Mariano Rajoy, pot explicar, perquè la gent ho sàpiga, per què està imputat o per què consideren que està imputat Cristóbal Montoro i sobretot Jorge Fernández Díaz?
Per part de Cristóbal Montoro, és perquè ell va participar d'aquella visita que es va fer doncs a Andorra, que l'oficial que es va fer hi era present, i per part de el senyor Fernández Díaz, doncs és perquè ell en aquell moment era el, diguéssim, el ministre d'Interior del govern d'Espanya, i efectivament sota el seu, sota la seva responsabilitat estava el DAO, el senyor Eugenio Pino. Pino, estava també el senyor Cosido, que era el director de la policia, de la Policia Nacional, i tot l'escalafón de comandaments que presumptament haurien participat en aquest operatiu anomenat finalment Operació Catalunya.
Li agraeixo a Alfons Clavera, advocat impulsor d'aquesta querella que vam presentar a través de l'Institut de Drets Humans d'Andorra i també de l'Associació Drets, que també s'hi van afegir els propietaris de la BPA, de la Banca Privada d'Andorra, i que, repetim, ha fet que una jutgessa d'Andorra hagi decidit imputar Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, Jorge Fernández Díaz i molts dels membres de l'anomenada Policia Patriòtica. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i continuem pendents. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vostès. Bon dia, molt bon dia.